Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Bon dia, què tal, com esteu? Aquesta setmana que hem deixat enrere hem conegut l'impacte social de l'Església catalana en xifres. 877.000 persones ateses i 70 milions destinats a acció pastoral i assistencial durant l'any 2023. De fet, acompanyar, servir i transformar la societat a través de l'acció pastoral, educativa i caritativa són els principals objectius de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya al llarg d'aquest 2023, del passat 2023, segons es reflecteix en les dades i testimonis personals recollits en la memòria anual de la Conferència Episcopal Tarraconense que s'ha presentat aquest passat dijous a Barcelona. Aquest és un tema destacat que avui en volíem parlar a la portada, però avui el nostre convidat és mossèn Josep Caselles. Ell és el director de l'ISCREP. De fet, l'ISCREP, l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, fa poques setmanes que ha iniciat un nou curs amb algunes novetats interessants que avui coneixerem de la mà del seu director, de mossèn Josep Caselles. L'ISCREP està vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya i ofereix estudis de teologia i cultura religiosa. De seguida saludarem mossèn Josep Caselles, però abans també deixeu-me que us recordi que arribarà a la recta final del programa el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu, que avui ens fa un resum molt acurat del document final del sínode dels bisbes que s'ha fet a Roma el mes d'octubre. Un document que té 155 paràgrafs dividit en 5 parts i que destaca sobretot la necessitat d'una missió evangelitzadora i d'una església que sigui més propera i més participativa. Aquests són els continguts d'avui diumenge. Comencem!
Paraules de vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio.
Mossèn Josep Caselles, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Hola, bon dia.
Avui ens acompanya, com hem dit a la portada, per parlar d'aquest nou curs de l'ISCREP, de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Un curs que va començar a finals del mes de setembre. Va haver-hi, com sempre, com es fan en aquests cursos, la lliçó inaugural que va anar a càrrec de mossèn Joan Soler amb el títol d'aquesta xerrada, d'aquesta conferència inaugural, Joan Esquerda Bifet, mestre d'espiritualitat missionera de la missió Ad Gentes a la missió Itner Gentes. Va ser així?
Exactament, sí. Aquest era el títol de la lliçó inaugural que va impartir el doctor Joan Soler i Ribes, que és, d'altra banda, el rector de les parròquies d'Arenys de Mar i Arenys de Munt, i que a finals de l'any passat va llegir la seva tesi doctoral a la Facultat de Teologia de Catalunya, justament sobre l'espiritualitat missionera, segons el doctor Joan Esquerda Bifet. Per tant, la primera part de la lliçó inaugural es va fer ressò, aquesta primera part del pensament de Joan Esquerda, mentre que la segona part va tractar més el tema de la missió Intergentes, que és una mica diferent de la missió Ad Gentes, va intentar precisar aquests conceptes, i em sembla que va ser una bona lliçó inaugural, també amb entusiasme que hi posa el doctor Joan Soler, i el contingut em sembla que va ser molt estimulant de cara a rellençar la missió i a desvetllar la consciència missionera que potser avui és una mica dormida a l'Església, o almenys aquí a les nostres contrades.
De fet, la missió, com una missió molt concreta que té l'ISCREP, no? Ell i també la resta d'instituts superiors de ciències religioses, no?, de la qual en forma part, el de Girona.
Sí, sí, sí. A la mateixa lliçó inaugural, el doctor Joan Soler ja va també fer algun suggeriment en vista dels centres acadèmics, centres d'ensenyament de la teologia, perquè siguin més missioners, perquè realment no es limitin a impartir uns coneixements, sinó que estimulin l'esperit missioner i donin eines també per la missió, i per tant em sembla que això és una cosa important, una responsabilitat que hem d'assumir també com a institució acadèmica de l'Església, de no només donar unes lliçons, impartir uns coneixements, sinó això, fomentar també unes actituds i crear un clima més favorable a la missió, i bueno, que això és el que ens aplega i que ens dinamitza, i per tant, doncs, doncs, en fi, que siguin també unes classes més vives i més estimulants per tots, tant pels alumnes com pels mateixos professors.
I com s'inicia aquest curs, Josep?
Bé, és un curs que, bé, primer el comencem amb una novetat important respecte d'anys anteriors, que és que tenim moderador de l'institut. El moderador és el bisbe. Hem estat uns anys sense bisbe a Girona, ara ja tenim el bisbe Octavi, ell va presidir la sessió, la jornada d'inauguració de curs, els actes d'inauguració de curs, va presidir també l'Eucaristia i va declarar inaugurat oficialment el curs. Bé, ell doncs ens acompanya, hem tingut ja algunes reunions amb ell, amb els professors, i em sembla que aquest és un factor important, que el bisbe estigui al capdavant d'aquesta activitat de la diòcesi en tots els àmbits.
S'ha normalitzat una situació, no?, que no era normal, no?
Exacte.
Aquesta seu vacant, no?, que no hi havia ningú.
Exacte, sí. L'institut anava funcionant, però es notava, es trobava a faltar aquesta, la figura del bisbe, no? Bé, a més d'això, dic que també hi ha hagut un petit augment del nombre d'alumnes en relació a l'any passat, que l'any passat eren, superaven de poc la trentena, en canvi aquest any, de moment en tenim 46 d'apuntats, això només pel primer quadrimestre. Després vindran alguns que s'apuntaran, suposo, pel segon quadrimestre, de manera que, en fi, suposo que...
És una bona xifra?
Bé, comparat amb èpoques anteriors, encara és una xifra baixa, però si la tendència és a anar pujant, anar augmentant, jo penso que sí, que és una xifra acceptable, però tot així ens cal potser fer més difusió d'aquesta oferta de l'institut, fer una mica més de campanya. Ja ho fem a les parròquies i sempre estats, però potser encara caldria intensificar-ho i buscar noves modalitats, noves fórmules per arribar a més gent, perquè penso que el que ofereix l'institut amb els seus cursos i seminaris i conferències, això pot interessar a molta gent, i estem, per exemple, ara també parlant amb la Universitat de Girona per estrenyar la col·laboració i fer arribar també els nostres programes a la universitat i fer alguna cosa més en conjunt.
Aprofitar sinergies.
No? Aprofitar sinergies, exacte, aquesta és la qüestió.
Quin és el perfil d'estudiants que s'hi apunten a l'ISCREP a Girona?
Bé, hi ha una mica de tot, gent de diferents edats, hi ha gent més jove, que generalment sol ser persones doncs, que volen ser professors de religió, primària o secundària, i llavors necessiten fer unes assignatures, i l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona els ofereix aquestes assignatures, i per tant, doncs, aquests estudiants que en diguem de la DECA, que preparen la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica, doncs, que es preparen per això, aquests formen ja un bon gruix d'estudiants. Després hi ha uns altres que ho fan doncs, pensant potser d'un altre dia ser ordenats diaques, gent ja casada, o que ja són diaques i que volen continuar la seva formació, i també altres persones que ja més grans, potser, que ho fan per un interès personal. De formar-se, d'aprofundir en els temes, i després també hi ha alguna persona que m'interessa concretament alguna de les matèries que oferim i que s'apunta en aquella assignatura concreta.
I hi ha també perfil femení de dona que s'hi apunta?
Sí, jo diria que són un bon nombre, no tinc ara comptat el tant percent d'homes i dones,
però és important, no?
Però és important, sí, sí, hi ha una bona presència de dones entre els alumnes, entre els professors també hi ha alguna dona, però menys, la majoria de professors són encara capellans, també hi ha alguns laics i alguna dona, però entre els alumnes sí que hi ha, si no la paritat, almenys una bona distribució entre homes i dones, sí.
Parlem una mica de com s'estructura l'ISCREP a Girona, de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, i quins són els graus que imparteixen, perquè de fet també hem de parlar d'una cosa important, que és el fet de que són crèdits, no? Com cop es cursen aquests crèdits, són reconeguts.
Exactament, sí. Tenen un reconeixement civil, els títols que oferim, i els títols que oferim són bàsicament dos, no? El batxillerat en ciències religioses i la llicència en ciències religioses. El primer cicle, el de batxillerat, són tres cursos. Llavors, cada any oferim el primer curs, que consisteix en unes introduccions, bàsicament, introducció a l'Antic Testament, introducció a la teologia, història de l'Església, història de la filosofia, etc., psicologia de la religió, sociologia de la religió, en fi, assignatures una mica introductòries, i després, el segon i el tercer curs l'oferim de manera alternativa. Un any fem segon, un altre any fem tercer. Aquest any, per exemple, fem tercer i no fem segon. Això es fa perquè el nombre d'alumnes no és gaire elevat i per qüestió pràctica d'organització ens va més bé així. I fem el mateix amb el segon cicle de llicenciatura en ciències religioses, que consta de dos cursos, dos anys, són quart i cinquè, doncs, i també alternativament fem un any quart i quatre anys cinquè. Aquest any fem cinquè, l'any que ve farem quart, i aquí ja hi ha assignatures més especialitzades per a la gent que vol aprofundir, que vol tenir aquest títol de llicenciat en ciències religioses. A part d'això, també oferim assignatures optatives, seminaris, per exemple. Hi ha un curs sobre la mort i l'acompanyament, perspectives teològiques i psicològiques, que imparteixen els professors Sebastià Opí i Josep Soler, un tema ben interessant, aquest de la mort i l'acompanyament, que s'està fent ara aquest curs.
De fet, són capellans, també crec que estan a l'Hospital Trueta, pot ser?
Sí, Sebastià Opí,
Sebastià Opí
és capellà, sí. Treballa en el terreny de la pastoral de la salut, i Josep Soler és un psicòleg, perquè hi ha una part psicològica de l'assignatura, i per tant ho fan entre els dos, no? Uh-huh. El segon quadrimestre, per exemple, hi haurà un seminari sobre el tema del silenci de Déu, un tema interessant que l'impartirà el professor Joaquim Giol. Aquest serà el segon semestre, només per posar uns exemples d'altres activitats que poden anar variant.
Que es fan de manera paral·lela, no?, també, en el curs.
Sí, estan integrats dintre el cicle d'estudis. Són això, assignatures optatives o seminaris més de caràcter complementari en relació amb el pla d'estudis dels tres cursos de batxillerat i els dos de llicència.
Uh-huh. Són, com deies abans, professors majoritàriament capellans, són de la diòcesi de Girona, venen també d'altres diòcesis una mica, no sé també, perquè suposo que també aprofiteu les sinergies dels altres instituts de ciències religioses, no?, a Catalunya.
Sí. La majoria són de la diòcesi, però també hi ha algun professor o professora que ve d'una altra diòcesi, de Barcelona o de Vic, però bàsicament són gent de la diòcesi. Intentem també que l'institut serveixi per ajudar que la gent de la diòcesi, tant capellans com altres persones interessades en aquests temes, es vagi formant, vagi fent també estudis, vagi fent doctorats, i també tinguem aquí una, en fi, una font, una pedrera d'on surtin, doncs,
per garantir el relleu també, no?, generacional, no?
Exactament.
Diferents...
També per garantir el relleu, perquè és veritat que els professors es van fent grans, alguns ja són professors emèrits, altres estan a punt d'arribar-hi, i per tant necessitem això, no els professors que es vagin incorporant, i això també és un treball que hem d'anar fent.
Uh-huh. Abans deies que potser no arribeu de manera suficient, no?, perquè la gent us conegui. Heu de fer més difusió de l'activitat que feu, Josep?
Jo crec que la gent de les parròquies generalment està informada, perquè a través del full parroquial, a través de diferents mitjans...
Arriba la informació,
o almenys la gent sap on anar-la a buscar. Potser ens faltaria arribar al gran públic, per dir-ho així, no? Gent que no freqüenta les esglésies, però que potser té una inquietud cultural i religiosa, o simplement espiritual, i que tota l'oferta que nosaltres fem, doncs, li podria interessar, però potser per desconeixement, doncs, no, això, no ve ni se li acudeix venir, no?
Abans, quan parlàvem del perfil, no?, potser hi ha molta gent que simplement el que vol és conèixer el fet religiós, no?, i que, per tant, cursa estudis amb vosaltres.
Sí. Hi ha de tot, ja dic, hi ha des de la persona que es prepara per ser diaca, per exemple, aquest sí que ja té una finalitat més específica, però hi ha altres persones que no, que ho fan per això, per interès personal, per orientar-se millor, per trobar un sentit a la seva vida més clar, o per aprofundir alguns aspectes que m'interessen, encara que sigui en l'àmbit cultural, en l'àmbit bíblic, en l'àmbit de la història de l'Església, o en altres àmbits, en l'àmbit litúrgic, en fi, o l'àmbit de l'espiritualitat. Això, hi ha una diversitat de motivacions.
Uh-huh. De fet, quan a vegades es parla de l'ISCREP, potser gent que no sigui creient o que els hi pugui tirar enrere, però sempre s'ha dit també, no, que l'Església és una font, no, en aquest cas, de riquesa cultural i de riquesa acadèmica.
Sí. Pau Sisè deia que l'Església és experta en humanitat, no? I aquí estem en el terreny de les humanitats, diguem-ne, perquè és un ensenyament que no és el que avui dia potser és més sol·licitat, aquest de les humanitats. Més aviat la gent prefereix a vegades carreres científiques
més tècniques,
o més tècniques,
no?
Però bé, també hi ha una demanda i una inquietud per part de molta gent per aprofundir aquest tipus de qüestions, més de tipus filosòfic, espiritual, religiós, o com vulguem dir-ne, i em penso que aquí, doncs, hi hauria molta gent interessada en assistir a algun d'aquests cursos. Després fa falta això, que la persona es decideixi i que participi regularment a les classes, que ara ja són totes presencials.
Això et volia preguntar. Ja no hi ha res que es faci per internet? Que es faci Telemàticament?
No, d'ençà de...
Que, després que, de la pandèmia, no? De la normalització.
Ja s'ha normalitzat la situació i ara doncs, ho fem tot de manera presencial, igual que els altres instituts de ciències religioses d'altres bisbats o de Barcelona mateix.
Quina és la connexió que teniu o com compartiu informació amb la resta d'instituts de ciències religioses, Josep?
Bé, a través de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, del qual depenem, o el qual estem integrats, periòdicament hi ha reunions de directors d'instituts de ciències religioses i també, per altra banda, hi pot haver contactes bilaterals, diguem-ne, si és que interessa això, trobar algun professor o fer una activitat conjunta amb algun altre institut, però bàsicament és a través de l'Ateneu i d'aquestes reunions de directors on es fa aquest intercanvi i també és molt enriquidor i molt profitós.
És important el fet aquesta connexió, no, que dèiem dels alumnes, perquè de fet quan si parlem de Catalunya, no, i dels diferents bisbats, al final hi ha gent que potser està estudiant a Barcelona, l'ISCREP de Barcelona, però que té interessos comuns i que poden ser els mateixos que a Girona, no?
Sí, sí. També hi ha, després de les especialitats de cada institut, això fa que alguns instituts tinguin un programa específic. Sí, a Girona tenim, per exemple, l'especialitat d'Evangeli, Cultura i Comunicació, però, jo què sé, a Tarragona, per exemple, tenen l'especialitat del cristianisme antic, no? I si algú interessa més la història de l'Església dels primers segles, doncs potser a Tarragona trobaria alguna assignatura que li interessaria, per posar un exemple, no?
El cas de Girona és el de la comunicació.
Sí, Evangeli, Comunicació. Cultura i Comunicació, sí.
Doncs, Josep, no sé si tens algun desig per aquest nou curs que ara fa setmanes que ja s'ha posat en marxa.
Bé, el desig bàsicament és que la gent que ja s'hi ha inscrit i que està participant en les activitats, doncs, en tregui profit, que li sigui útil la seva vida.
I que hi hagi continuïtat, suposo.
I que hi hagi continuïtat. I després també aquest desig de poder ampliar en el futur doncs, el nombre de persones que participen en les activitats de l'institut i que bueno, l'institut sigui un servei a la diòcesi i a la societat de Girona i de l'Església de Catalunya, juntament amb els altres instituts. De manera que això, el meu desig és poder continuar fent aquest servei i que el màxim nombre de gent doncs, ho aprofiti i ho aprofiti de fons.
De fet, la gent que ens estigui escoltant i que vulgui informació, crec que a través de la pàgina del Bisbat de Girona, o teniu la pàgina pròpia també?
No, hi ha la pàgina del Bisbat de Girona, si entren a bisbatgirona.cat, allà podem trobar la informació de l'institut, sí.
Allà hi ha tota la informació, amb els diferents cursos que s'imparteixen i amb tota la informació també del professorat que hi ha, que està al capdavant de l'ISCREP.
Exacte.
Doncs mossèn Josep Casellas, director de l'Institut de Ciències Religioses de Girona, de l'ISCREP a Girona, gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort en aquest nou curs.
Moltes gràcies.
Paraules de vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio.
I abans del comentari de l'actualitat de Francesc Romeu, us recordo la notícia amb la que hem obert aquest programa, l'impacte social de l'Església a Catalunya, que s'ha posat xifres, són 877.000 les persones ateses per l'Església i més de 70 milions destinats a acció pastoral i assistencial durant el 2023. De fet, el cardenal arquebisbe de Barcelona i vicepresident de la Conferència Episcopal Tarraconense, Joan Josep Omella, i el bisbe de Lleida i delegat del Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social, Salvador Jiménez, eren els encarregats aquest dijous d'exposar en una trobada amb els mitjans els eixos d'aquest document que recull les xifres de l'activitat desplegada en els diferents territoris diocesans. Acompanyar, servir i transformar la societat a través de l'acció pastoral, educativa i caritativa, aquests són els principals objectius de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya al llarg de l'any passat del 2023, segons es reflecteix en les dades i testimonis personals que s'han recollit en aquesta memòria anual de la Conferència Episcopal Tarraconense. Del moviment econòmic dels 10 bisbats, la Conferència Episcopal Tarraconense destaca els 26,8 milions d'euros que es dediquen a l'atenció a les persones a través dels serveis pastorals i assistencials de les esglésies de les diòcesis. La xifra representa el 19% de la despesa anual dels bisbats. En el balanç s'hi ha de sumar també la despesa anual d'entitats socials dels bisbats com Càritas i Mans Unides, a les quals es van destinar 40,4 milions i 3 milions respectivament. Aquesta memòria s'ha donat a conèixer en aquest cas que avui diumenge se celebra la jornada de Germanor 2024 i, per tant, l'Església ha volgut presentar, coincidint amb aquesta celebració, les seves xifres, les grans xifres de l'Església a Catalunya, i fent també una crida a tots els fidels a continuar prenent consciència de la necessitat de contribuir econòmicament al sosteniment de l'activitat de les diferents diòcesis a Catalunya.
El comentari de Francesc Romeu.
I tot seguit, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. El dissabte 26 d'octubre, al vespre, es va fer públic el document final del Sínode de Bisbes, que va aprovar els seus 155 paràgrafs i que d'entrada no acabarà amb una exhortació apostòlica del Papa, per tal de facilitar-ne així primer la seva recepció i posada en pràctica arreu del món. El document, que consta de 5 parts, aposta per la missió evangelitzadora de l'Església, mentre responsabilitza molt els bisbes sobre el seu compromís amb la transparència i el donar comptes de tot, i alhora reclama atorgar més espai i poder a les dones. Alguns potser quedaran insatisfets del resultat final del document del sínode, sobretot els qui esperaven propostes concretes. Tot es resumeix en un text de bona voluntat que aposta clarament per una renovació profunda de l'Església, en la línia del Concili Vaticà II. Però tot ha quedat en una humil crida a la conversió, sobretot la conversió en tres àmbits: les relacions, els processos i els vincles. La primera part, dedicada al concepte de la sinodalitat, expressa el desig d'una Església més propera a les persones i més relacional, que sigui la casa i la família de Déu. En termes simples i sintètics, es pot dir que la sinodalitat és un camí de renovació espiritual i de reforma estructural per fer l'Església més participativa i missionera, és a dir, per fer-la més capaç de caminar amb cada home i cada dona irradiant la llum de Crist, conscients que la unitat de l'Església no és la uniformitat. La segona part està dedicada a la conversió de les relacions i es fa una crida a favor d'una Església més capaç d'alimentar les relacions amb el Senyor, entre els homes i dones, entre les famílies, en les comunitats, entre tots els cristians, entre els grups socials, entre les religions i amb la creació. I fins i tot amb els qui han patit pel fet de sentir-se exclosos i jutjats. Per tant, per ser una Església sinodal és necessària una veritable conversió relacional. Hem d'aprendre novament de l'Evangeli que la cura de les relacions i dels vincles no és una estratègia o una eina per una major eficàcia organitzativa, sinó que és la manera com Déu Pare s'ha revelat en Jesús i en l'Esperit. En aquest punt, on es reconeix que no s'ha actuat prou bé en la relació amb les dones, ni amb la participació dels laics, ni tampoc amb el pluralisme, amb les cultures. En la tercera part del document, dedicada a la conversió dels processos, se subratlla que en l'oració i el diàleg fratern hem reconegut que, primer, el discerniment eclesial; segon, la cura dels processos en la presa de decisions; i tercer, el compromís de retre comptes i avaluar els resultats de les decisions preses, són pràctiques amb les quals responem a la paraula que ens mostra els camins de la missió. En particular, aquestes tres pràctiques estan estretament interrelacionades. Els processos de presa de decisions necessiten un discerniment eclesial que exigeix escoltar en un clima de confiança que la transparència i la responsabilitat donen suport. La confiança ha de ser mútua. Els qui prenen les decisions han de poder confiar i escoltar el poble de Déu, que al seu torn ha de poder confiar en aquells que exerceixen l'autoritat. El discerniment eclesial per la missió en realitat no és una tècnica organitzativa, sinó una pràctica espiritual que cal viure en la fe. I mai és afirmació d'un punt de vista personal o de grup, ni es resol en la simple suma d'opinions individuals. L'articulació del procés decisori, la transparència, la responsabilitat, l'avaluació, la sinodalitat i els organismes de participació són punts centrals de les propostes contingudes en el document que sorgeixen de la mateixa pròpia experiència del sínode. La quarta part està dedicada a la conversió dels vincles i afirma que en un temps en què canvia l'experiència dels llocs on l'Església està arrelada i peregrina, cal cultivar les noves maneres d'intercanvi de dons i el teixit de vincles que ens uneixen, sostinguts pel ministeri dels bisbes en comunió entre ells i amb el bisbe de Roma. L'expressió arrelats i pelegrins ens recorda que l'Església no es pot entendre sense estar arrelada en un territori concret, en un espai i en un temps on es forma una experiència compartida de trobada amb Déu que salva. Tenint en compte els nous reptes també de la mobilitat humana i de la nova cultura digital. En aquest punt també es demana que abans de publicar qualsevol document normatiu important, els dicasteris vaticans facin consultes. Finalment, la cinquena i darrera part reconeix que per fer tot això es necessita una formació adequada, que sigui integral, contínua i compartida, convidant a la urgència de l'intercanvi de dons entre les diverses vocacions, que és la comunió, en la perspectiva d'un servei a realitzar, que és la missió, i amb un estil d'implicació i educació en la corresponsabilitat, que és la participació. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Un any més, en la proximitat de la jornada de germanor, em dirigeixo a tots vosaltres per recordar-vos d'una banda quina és la tasca de l'Església i com es tradueix en xifres tota la seva activitat i, d'altra part, com tot això és possible gràcies al vostre suport humà i econòmic. En aquest moment del curs, l'Església Diocesana repassa tot un any de vida pastoral, litúrgica, cultural, educativa i d'acció caritativa. Cada segon diumenge de novembre, en la jornada de germanor, l'Església es mostra tal com és, amb transparència. Expliquem què fem i com ho fem. La col·lecta de germanor ens permet fer una aportació econòmica extraordinària per a la missió de l'Església, una missió que ha rebut del Senyor i que vol dur a terme vivint els valors de la solidaritat, la fraternitat i la missió. La vostra col·laboració contribueix, doncs, a reforçar el servei de l'Església Diocesana i, per tant, de les parròquies i de totes les entitats que ens formen part, com Càritas Diocesana i les Càritas Parroquials, entre d'altres. Amb el vostre suport, la vostra aportació, el vostre temps i la vostra pregària, segur que aconseguirem, entre tots, que la família de l'Església sigui més forta i pugui anunciar l'Evangeli i ajudar els germans i germanes que més ho necessitin. La solidaritat, la fraternitat i la missió han estat des de sempre directrius que han marcat el camí de l'Església i també, per tant, de la nostra arxidiòcesi. Sent solidaris, fraterns i missioners, contribuïm al bé comú. Tots som una gran família, on ens ajudem els uns als altres. Formar part d'aquesta gran família que és l'Església fa que ens sentim alleujats i protegits perquè el Senyor vetlla per tots. Aquest esperit de comunió i solidaritat queda reflectit també en el fons comú diocesà, que es regeix pel principi que tothom aporta segons les seves capacitats i rep segons les seves necessitats. En aquest dia de l'Església Diocesana us vull fer partícips de l'esforç que fem entre tots per fer reals els eixos del nostre pla pastoral, que aquest curs prioritza l'objectiu d'anunciar la bona notícia de Jesús. Benvolguts germans i germanes, gràcies a tots per ser-hi, per col·laborar-hi, amb la vostra aportació personal, la vostra pregària, la vostra ajuda i el vostre afecte. Que Déu us beneeixi i us guardi en la seva pau.
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.